Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Ja hi ha sentència del cas de Samuel Luiz, el noi homosexual a qui van matar el 2021 a La Corunya. Els acusats d'assassinar-lo han estat condemnats a penes de fins a 24 anys de presó. La pena més alta que ha imposat l'Audiència Provincial de La Corunya ha estat els 24 anys per a Diego Montaña, que va pallissar a Luiz fins a la mort entre crits homòfobs. Dos acusats més, Alejandro Freire i Caio Amaral Silva, han estat condemnats a 20 anys, Alejandro Mínguez a 10 anys, per haver actuat com a còmplice dels fets. L'única dona encausada ha quedat absolta. Més notícies, Cèlia Forment.
El Partit Popular Austríac ha acceptat negociar la formació d'un nou govern amb el Partit de la Llibertat, d'extrema dreta. Les negociacions arriben després que fracassés l'intent de consensuar un govern tripartit amb altres forces polítiques per deixar l'extrema dreta fora del govern. Berlín, Oriol Serra.
Bona tarda. El nou líder del Partit Popular d'Àustria, Christian Stocker, ha confirmat la seva disposició a negociar la formació d'un eventual govern de coalició a l'ombra del Partit de la Llibertat d'Àustria, l'FPO, un partit d'extrema dreta amb posicionaments i retòrica de caire neonazi demostrada reiteradament pels seus líders. Stocker considera que, malgrat no ser el seu desig, cal mirar de trobar solucions i compromisos per evitar que la República d'Àustria hagi d'afrontar una repetició electoral. El líder conservador austríac ha recordat que qualsevol acord amb l'FPO de Herbert Kickl ha de passar per l'acceptació de la llibertat d'expressió, la defensa dels valors democràtics i la lluita contra l'antisemitisme.
El canceller alemany Olaf Scholz alerta Donald Trump que les fronteres de la Unió Europea no es toquen. Scholz afirma que ho ha parlat amb la resta de líders europeus davant la voluntat explícita del futur president dels Estats Units de voler quedar-se a Groenlàndia i que no entenen aquesta ambició expansionista. Per Jordi Baquer, secretari general de Metrópolis i expert en relacions internacionals, l'argument econòmic no s'aguanta, ho ha dit el Catalunya Migdia.
És veritat que l'Àrtic, amb el canvi climàtic, es convertirà en un espai amb molt més trànsit, però d'aquí a dir que els Estats Units, per la seva seguretat econòmica, necessiti Groenlàndia, hi ha un tros bastant gran. Així com passa amb el canal de Panamà, l'argument és un argument aquest econòmic, al final és senzillament una màscara per un argument nacionalista.
Els grups municipals de Junts i Esquerra de Ripoll no descarten abstenir-se a la votació dels pressupostos d'Aliança Catalana i trencar així el cordó sanitari contra aquest partit. La Direcció Nacional dels Republicans exigeix a la seva regidora que aturi les negociacions. Junts, per la seva banda, minimitza la trobada i assegura que la seva regidora no hi anirà a negociar, sinó a escoltar les contrapartides.
El partit de Sílvia Orriols governa en minoria a Ripoll i no necessita el vot a favor de cap de les dues formacions. En l'últim ple, l'aprovació dels comptes estava a l'ordre del dia, però es va retirar perquè els dos partits van assegurar que havien rebut una trucada d'aliança per negociar. Montsina Llimós, en declaracions a Catalunya Ràdio, assenyala que hi ha data per la trobada.
I ara sí que aquesta mateixa setmana tindrem una reunió amb l'equip de govern.
En aquesta última sessió plenària, Chantal Pérez, líder d'Esquerra, assegurava
de cara a arribar o no en aquesta abstenció dels pressupostos, que tornem a dir, la voluntat aquí és parlar i buscar el millor per Ripoll. I per tant, parlem i per tant, normalitzem i fem política i crec que ho hem de fer amb tots els grups de l'oposició.
Chantal Pérez confirma a Catalunya Ràdio que estan pendents de trobar-se. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
Al municipi de Santa Pau, la Garrotxa reclamen des de millores en la xarxa elèctrica. La nit de Reis es van quedar sense llum durant 4 hores per la caiguda d'un arbre, Núria Peraire.
Bona tarda. L'alcaldessa Cris Capó es queixa de la dificultat de poder reunir-se amb Endesa. A Santa Pau hi té el final de línia elèctrica i això vol dir que no té cap altre cable on connectar-se com a alternativa quan hi ha un problema. I per això van trigar més de 4 hores a restablir el servei amb grups electrògens. Els que van estar més temps sense llum van ser un 25% dels veïns.
No són fàcils, les grans companyies, quan tens problemes amb les grans companyies, fer-los venir, que s'asseguin. La comunicació moltes vegades no és molt fluida i ara estem intentant això, d'agendar una reunió el més urgent possible.
Santa Pau vol proposar que es recuperi un projecte de l'any 2022 per connectar-se amb la xarxa del municipi veí de Sant Feliu de Pallerols, un projecte que Endesa havia descartat per raons econòmiques. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
Als esports, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A les 8 del vespre, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça Athletic Club. És la primera semifinal de la Supercopa masculina de futbol. Hansi Flick no pot comptar amb Dani Olmo ni Pau Víctor. A la Copa del Rei i al sorteig de quarts ha aparellat l'equip blaugrana amb el Betis a Montjuïc a partit únic la setmana que ve. Un grup de 19 socis del Barça denuncia la junta directiva davant la comissió de disciplina del club. Ho fa perquè consideren que ha causat un dany reputacional i econòmic amb l'afer de la no inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor. Demanen la inhabilitació a perpetuïtat del president Joan Laporta i 5 directius. Encara en futbol, l'exjugador Escander Garitano s'incorpora a l'àrea esportiva de l'Espanyol que dirigeix Fran Garagarza. En hoquei patins, el golejador de Tordera, Marc Torra, ha anunciat fa uns minuts que a final de temporada acabarà la seva carrera esportiva. Torra actualment té 40 anys i ara mateix juga a l'Oliveirense. I en bàsquet a l'Eurocopa, el Joventut rep avui el Besiktas Turc, que és un partit a 7:45.
Fins aquí les notícies.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
En 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dimecres 8 de gener, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. I el Durant, bona tarda.
Per dir alguna
cosa. Ai, senyors, que m'has distret fins i tot, eh? Perquè...
Ja tens un bioritme intern, has vist? Com... On eres?
Estava al lavabo.
Però has arribat justíssima.
Voleu vist dir...
Hola, bona tarda.
No, literalment.
És com si hi hagués una cosa com una connexió amb el micro ja molt forta, no?
Em passa, eh? Que sovint algú posa temporitzador. L'altre dia em va passar a casa, que va posar la meva parella un temporitzador i li torna a preguntar, li diu, ok, Google, ¿cuánto le queda el temporitzador? I li dic, home, pues 3 minuts. I em diu, com? I com ho saps tu? I diu, 3 minuts. I dic, home, em dedico tot el dia, suma minuts. Com estàs tu?
Bé, hem tingut... Bueno, sembla que porti una setmana plorant pels descosits. El 2025 se m'ha posat malament. No puc ni obrir els ulls, sembla que estigui palpant cebes. Una conjuntivitis de cavall. M'he posat aquí a la punta. No em puc posar ni les ulleres. Jo porto ulleres de veure.
Les
no
tens aquí penjades.
Ah, sí, gràcies.
Ah, sí.
Perquè si me les poso, m'ha passat abans que m'he esquitxat les... Mira, tot el vidre esquitxat de llàgrimes.
Ai, quina
Drames
pena.
Drames de Biel Durant. Drames
per favor, ara comencem, com sempre, fent un Biel Durant, que vol dir que si teniu remeis per la conjuntivitis que ara mateix té Biel Durant, sí, ja ho sabeu, al 93-201-7474, 93-201-7474, i ara és quan ens explota el programa. Ja l'heu sentida, Estel Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben retrobada. Ui.
Què passa?
Me n'acabo de donar que avui és dia 8 i que tu fas anys el dia 1.
Exacte.
I que et vaig felicitar.
Exacte.
Felicitat.
No passa res. És un dia... Gràcies. Catalunya, gràcies. És un dia difícil de recordar.
Però me l'he recordat ara. Té algun preu, no, això?
Home, amor etern, més del que tinc.
És que ara que t'he vist dic, ai, que se t'ha passat això. Carquinyolis a la producció, en David Bueno, i avui a la peixera la Dolors Joanola, i les ratafies al control, i en Sam Silva i l'Isma Cebrián. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. I ens posa una cançó d'Elvis que es diu Don't Be Cruel, perquè avui Elvis, el rei del rock, hauria fet 90 anys. A Graceland, la mansió on va viure des dels 22 anys fins que va morir, comencen, disculpeu, els actes de celebració de l'aniversari amb concerts en directe, xerrades i ball, Zombie Crew.
Concerts en directe...
Per part d'aquí, un holograma. Ara estem veient en Biel, que en paral·lel està parlant per Catalunya Ràdio i surt a TV3, i veig que aquí ja feies ullets, eh?
Bueno, fa ullets, pobre, perquè està una mica deprimit, aquest home.
Ah, val, no és per la teva conjuntivitat.
Ara, t'he de dir
que me vaig a gravar, com si fos ahir, i no sé com ho faré. No sé com ho faré. La paraula carquinyoli no hi apareixerà com si fos ahir, hi apareixerà la paraula conjuntivitis.
Conjuntivitis, segur que surt. Els carquinyolis habituals també m'acompanyen. En Fran Domènech, Anna Iala i Carlos Braiver, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Carlos, ben tornat, eh?
Ai, sí.
Has descansat, eh, punyetero?
Sí, bé, molt bé, estic molt bé. Aquí fent de barrera biològica per protegir-te de Biel Durant.
Moltes gràcies, però que no em puc medicar, no em fa gaire il·lusió agafar una conjuntivitis ara.
M'heu fotut a la porta, com quasi al cop de patada em teniu fora.
No, i tu no ho saps, en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
Hauríem de fer allò del Covid, que posàvem aquells pupitres allà darrere.
Sí, mampares de metacrilat.
Carlos, què ens expliques, va?
Doncs mira, avui que tothom parla de Groenlàndia, el Catalunya Migdia ha explicat que és superrellevant geoestratègicament aquesta zona del món. Jo m'he preguntat per què se li diu Greenland en anglès, no? Groenlàndia, terra verda.
Ara.
Sí, allò deu ser, de moment, bastant blanc. És a dir,
en principi, sí.
Perquè li vindries a dir Greenland, que no seria... Suïssa seria Greenland.
Sí,
però Groenlàndia.
Escòcia.
Ens acompanyeu-me en aquesta investigació.
Ojo, el primer dia ja investiga, el nano.
Música de divulgació no històrica. Sí,
no ho tenia ganes. No, sí. Estava com un miure a casa seva intentant tornar a la tarda.
Deixeu-me va investigar.
Investigar vol dir llegir un o dos articles d'internet.
Calli.
Doncs ho he estat mirant i he trobat diverses versions. Finalment m'he quedat amb la que he trobat a National Geographic, que és una font prou fiable. Segons National Geographic hi ha dues versions que són les més plausibles. La primera, bàsicament, és que quan els vikings hi van arribar, des del que avui és Noruega, en plena edat mitjana, allò sí que era verd. I com pot ser això? Doncs perquè sembla que està bastant documentat que entre el segle IX i el XIV al planeta hi va haver una era càlida en què el gel de Groenlàndia doncs, va retrocedir com en altres parts del món i, per tant, els vikings, quan van arribar, la van veure verda i li van fotre verda. Val? Això és la primera.
D'acord, primera teoria.
Primera teoria. Pel que fa a la segona teoria, és més graciosa. Aquesta teoria surt de la saga dels islandesos, una de les sagues...
És que és molt paio, eh?
Estic molt tonta.
I aquesta saga dels islandesos, un dels protagonistes és Eric el Roig, que igual us sona. No és aquell senyor que robava, Eric el Roig de veritat, el viking. Segons aquesta saga, Eric el Roig va ser expulsat d'Islàndia per haver matat tres persones i se'n va anar cap a l'oest. Llavors es va trobar el que seria Groenlàndia. I llavors, quan va arribar allà, va decidir posar-li terra verda, va tornar i va dir, he trobat una terra verda. I això ho va fer per portar-hi gent.
O sigui, era una estratègia de màrqueting.
Era màrqueting per noruecs de l'edat mitjana. Va dir, hòstia, allò és verd, no saps lo verd, he trobat una cosa verda, però que també pot ser que sigui veritat.
O que era del tònic, la pobra criatura.
Però quadra en el temps amb aquest moment de verdor i de calidesa que hi va haver en aquesta edat mitjana.
Com per no trobar-te-la també, Groenlàndia, eh?
Sí, sí. Però bueno, si vas una miqueta més... Només que vagis 10 quilòmetres més avall, ja no la trobes. Ja no la trobes. Bueno, finalment, val la pena dir que la gent que hi viu, els inuits, li diuen Kalaallit Nunaat, que és la terra del poble, directament.
M'agrada més aquest.
Bueno, doncs
vosaltres, Kalaallit Nunaat. Quin és el vostre país per quan dius me n'aniria a prendre pel sac? Mira, me'n vaig a... Jo dic
Sebastopol.
Sebastopol. Jo dic Groenlàndia.
El Papiol.
El Papiol està més de casa meva, xaval. Està
amb la brota que la teva també.
Si el Papiol és molint de dalt,
home. Sempre ha sigut sinònim de...
Com de sinònim de llunyania, no? Per tu, per mi és Groenlàndia.
Cuenca, el Papiol...
Cuenca jo per altres coses.
Jesús, per mirar, per ficar-te mirant, alineada.
Clar, a casa meva diuen les ximbambes, però crec que no existeix. La ximbamba crec que no.
Les ximbambes.
Això existeix?
Busca, vinga, investigació, sisplau.
Per favor, investiguem.
Barcelona, la Quintaforca.
La Quintaforca.
La Cochinchina.
La Cochinchina. Espardenya.
És així.
I quan vols desanimar algú, dius que has d'anar a Saragossa, que aleshores et donen el pes.
Ui, calla. Sí, sí, sí. Fran Domènech, bona tarda, estimat.
Bona tarda,
què em porta vostè?
Doncs mira, he estat perdent el temps aquest matí, podia haver-lo perdut anant a Groenlàndia, però m'he estimat més en rebuscar en l'autèntica Kings League.
Ui.
Per què parlo de la Kings League? Ja sabeu que la traducció de Kings League és la Lliga dels Reis, doncs ara parlarem precisament d'aquesta Lliga dels Reis, ara ho veureu. La competició que corona el monarca... que més dies ha treballat el 2024.
Vamos.
Això és la Kings League.
Com apostes?
És un rànquing.
Joan Carles I.
No, perdona.
Monarques en actiu?
Hi hauria d'haver aquesta categoria de monarques emèrits, també, ah, però no hi és, en aquest cas.
Monarques en actiu, eh?
Atenció, perquè això és, una, això és un rànquing que avui publica en molts mitjans de comunicació. L'ha fet el portal UFO No More, això és real.
UFO No More, és
un portal britànic que diu No More, UFO No More, exacte.
O sigui, només...
OVNIs. Però he de dir que és una pàgina web que fa anys que ho publica i que està especialitzada... No, no, és que està especialitzada en tots els actes que fan reis, reines, prínceps i ducs de tot el món. Molt bé. Què hi trobarem? A veure, en principi, compromisos oficials, no? Tu tens una agenda, no?, com a monarca. Hi ha una agenda oficial que coneixem, no?, que pot tenir, doncs, una sèrie d'actes que tu potser no et fa gens de gràcia, zero gràcia.
Una cinta d'inauguració, coses així.
Però has de posar aquella cara de m'està agradant molt això que estic veient. No compta anar a esdeveniments esportius, perquè això, si a sobre és feina, doncs, escolta'm, retirem-nos. Hi ha una agenda privada que en aquest cas no surt, perquè potser molta gent no la sap, per tant, no surt en aquest rànquing de UFO No More. Què han fet? Doncs han recopilat concretament 26 bestioletes monàrquiques. A veure, d'entrada dir 26 reis, prínceps, reines, etc, etc. Han fet 26, per què han trigat aquest número? No ho sabem. Segurament UFO No More té una explicació, però només n'hi han posat 26.
Molt bé.
El tanca, lògicament, per motius de salut, Kate Middleton, l'han posat l'última perquè ha tingut una agenda molt més restringida, perquè no s'hi ha pogut dedicar, però a baix de tot, al 25è lloc, hi ha la princesa Estefania de Luxemburg.
No està fent res.
Què li passa? Que encara no li toca exercir, però ja en, alguns actes on el seu pare, Enric de Luxemburg, doncs no ha pogut anar, ella hi ha anat, però encara no prou actes com per estar a dalt de tot, en el top 10, per exemple, no? Doncs al 25è lloc hi ha Estefania de Luxemburg. Què passa? Doncs que a sota hi tenim ja la gran família reial d'aquest 2024, la família que ha patit més problemes, que és la família noruega. Hi tenim a la princesa Mette Marit, que ha treballat 58 dies, perquè ja sabeu que va tenir un problema amb el seu fill.
Sí, ho va explicar la Júlia Cot, això.
El 2 de novembre, o si voleu recuperar, la Júlia Cot va fer tota una explicació de què ha passat amb la família noruega. Què ha passat? Que la reina Sònia, també, ha treballat 61 dies i que està en el lloc 23è, i que el rei, el seu pare, el rei Harald, ocupa el lloc 19è, havent treballat 90 dies. Què ha passat? Que també ha tingut problemes de salut i, per tant, doncs, no ha tingut una bona temporada. Per tant, la família noruega ocupa aquests llocs més baixos de la classificació per qüestions diverses, ja sigui pels problemes dels fills de la reina Mette Marit o de la princesa Mette Marit, perdó, o els problemes de salut del rei Harald. Bé, veieu que sóc tot un expert en monarquies, no, i en aquesta...
Molt bé, flipat. Una... Estem normalitzant una cosa?
Coses que em preocupen.
Sí, a veure,
aquesta gent està sindicada?
Segur. Home, en tot cas, més que amb sindicat estarien amb la patronal, no?
Sí, segurament. Sí.
37 hores i mitja. Això de la nova llei de la Iolanda, sí, de les 37 hores i mitja, els afecta. Plusos de nocturnitat, sí. Plusos
segur,
de...
No, però pensa que cobren plusos de vida.
Hores extres, sí.
Sí. Tu vols el top 10. Ja sé
top
que
10,
vols,
per favor, va.
Anem al top 10, a veure. Al número 9 hi ha el príncep Eduard d'Anglaterra i duc d'Edimburg, també, 122 dies. Hem de dir, ara que parlem de la família real anglesa, els amics de UFO No More no inclouen l'agenda de Carles III i Camila. Ah. No se sap per què, però no han inclòs...
Home, si comencen a treure tothom,
els dies treballats. Per tant, no podem saber quants dies han treballat. Màxima d'Holanda és setena. No sé si coneixeu a Màxima d'Holanda.
No, hauria de ser la primera, no?
Ha treballat... No, exacte. Sí, doncs no fa honor al seu nom i és setena, en aquest cas.
Vaja. La màxima. Perdó, o sigui, algú ha treballat 360 dies, per exemple?
Ara ho veurem, perquè anem pujant.
No n'hi ha cap d'autònom.
Ara estem al setè lloc. Màxima d'Holanda, 126 dies, què et sembla?
Ui, 126.
Quants en treballem nosaltres a l'any?
170, no?
Els autònoms o...
No, els normals. Els 65, els normals, què? Oh, una cosa menys 25, que són els que tenim de festa, almenys.
M'imagino, sí.
Cap de setmana.
Si ets rei o reina, sí, només respirar i obrir els ulls ja computa, no? Vull dir...
No ho sé. No sé quin és el criteri.
Dir, ets rei, ja està.
Però mira, Carles Gustau, de Suècia...
Sí.
Que és el cinquè en aquest rànquing, ha treballat 143 dies, què et sembla? Ni la meitat.
Carai, tu.
I al quart lloc, el rei Felip de Bèlgica, amb 149 dies treballats.
Va, volem el podi, el podi.
Anem al podi.
Estic veient que, clar, 104 dies de l'any ja són cap de setmana, per tant, aquests ja no els treballem.
Veus, és que
104,
clar.
104, eh?
Sí. Els que autònoms 260, no compten. Ja està.
El príncep Hakon de Noruega, fixeu-vos, han ocupat 3 o 4, exacte, el marit de la Mette Marit, hem vist que hi havia 3 o 4 membres de la Casa Reial Noruega als llocs baixos, però situa el príncep a dalt de tot, amb 155 dies treballats.
Bueno.
Per tant, medalla de bronze.
Mig any.
Sos campió. Ai. Atenció.
Què?
Reis que més han treballat. El rei espanyol, Felip VI.
No!
Home, va!
Sos campió amb 188 dies. Perdó. 188 dies. Veureu en alguns mitjans, que la monarquia espanyola és la que més treballa. És perquè sumen, fan allò de vots i escons, sumen a la reina Letícia, que té 107 dies treballats, 15 lloc, més alguna de les princeses que també ha fet alguns actes.
Sí, clar, si poses 25 persones, clar que vas sumant, tu.
Surten 222 dies que guanyen, si sumen tots.
I les menines,
se li vinga.
Però no són els primers.
Qui són els primers?
El guanyador d'aquesta Kings League de reis que han treballat més el 2024 és Albert de Mònaco, amb 208 dies.
Bravo.
De 366.
Bueno.
Aplaudim un rei que treballa, eh?
Aquí molt bé, endavant.
Bravo, Albert.
Compten a treballar com anar a la Fórmula 1, per exemple, segurament, no?
Això deia.
Està a gent de pública, sí, ja ho has dit.
Clar, clar, clar. Però Alberto de Mònaco treballa molt, però té altres facetes oscures de la seva vida, eh?
Si hem de començar a parlar de facetes oscures dels reis...
Aquest és un altre rànquing.
Sí, però aquest és bastant heavy. Em sembla que estava relacionat amb alguns casos de pederàstia. En fi, Ayala, què m'explica vostè?
Doncs mira, també et porto un rànquing. Sabeu la plataforma Ashley Madison? Teniu algun amic proper que...
No, però n'he sentit a parlar, vaig veure un documental a Netflix.
Exacte.
Bueno, no són els que van fer precisament una campanya publicitària posant a la reina d'Espanya o fent una broma amb el rei i la reina d'Espanya?
Ara m'enganxes amb el pas totalment canviat.
Són els que van tenir una fuga de dades i van exposar moltíssima gent poderosa que estava en una xarxa de contactes, que era Ashley Madison.
És una app de cites, una plataforma de contactes per gent que busca aventures extramatrimonials. Per tant, premissa 1, has d'estar emparellat. Premissa 2, has de tenir ganes de posar-li les banyes a la parella.
Molt bé.
Doncs bé, aquesta gent han fet el rànquing de les ciutats de l'estat més infidels durant l'hivern. Voleu saber-lo, oi?
Per favor, un altre rànquing, endavant.
Vinga, va. En el número 10, i tancant el top 10, hi tenim Lleida.
Home!
Bé, escolta, baixa... Lleida ja ho va ser l'any passat, eh, juraria?
Sí, Lleida baixa dos llocs, respecte del rànquing de l'hivern passat. En el número 9 hi tenim Madrid, en el 8 València, que també baixa dos llocs, en el 7 Granada, en el 6 Tarragona, que és una nova entrada, en el 5 Barcelona, que baixa un lloc respecte de l'any passat, en el 4 Manresa, ja veieu que la cosa la capitalitzem bastant.
Manresa, increïble.
En el tercer lloc hi tenim la ciutat de Lugo, és una nova incorporació.
Entra directament allà dalt.
Entra directament al número 3, Lugo. Al número 3 hi tenim Girona, que puja un lloc, i en el número 1... Mira, no us ho dic encara perquè ara el descobrireu. Perquè una cosa que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest rànquing és com ho tracta la premsa local. Atenció. Per exemple, titular del Món Terrassa diu: Terrassa es manté al top 20 de ciutats amb més infidels a l'hivern.
Si vols una cosa guapa, eh?
Exacte.
Un orgull aquí.
Sí, sí, sí.
Ens mantenim.
Regió 7. Manresa torna a treure el cap entre les ciutats més infidels de l'estat.
Que aquí seguim, eh?
Exacte.
Els manresans.
El Segre diu: Lleida al top 10 de les ciutats més infidels d'Espanya. Si se'n descuiden, no hi entren, perquè justament ocupaven el lloc 10. Sortim, si us sembla, a l'exterior i mirem com enfoca la notícia el diari Crónica de Salamanca, que diu: Salamanca entra en el rànquing invernal de les ciutats més infieles.
Ole, ole.
Diario de Cádiz diu que Cádiz se queda fuera del rànquing invernal de les ciutats més infieles.
Es pot anar a la repesca.
El periodisme que volem.
Se queda fuera. I finalment, atenció, el mitjà digital Burgos Connecta treu pit amb aquest titular: Burgos, la ciutat més infiel d'Espanya en invierno.
Bravo!
Per tant, ho heu detectat a la primera. Hi ha un orgull de sortir ben parats en aquest rànquing.
Ara, m'agrada molt, Anna, això de Burgos, la ciutat més infiel d'Espanya en invierno.
Perquè hi ha el rànquing d'hivern i el rànquing d'estiu.
Sí, però que cada vegada anem posant més variables. Ahir ho deia, sembla el joc de cartes, no? El millor restaurant de Terrassa que obre migdia.
Exacte, exacte, que fa cantonada. El millor que fa cantonada.
Orgull de participar en aquest rànquing. En fi, això que heu sentit i moltes coses més des d'ara i fins les 7, atents a la ràdio, per què?
Sí, està bé, a la tarda.
Va, serviu cafè a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Avui a Catalunya Ràdio us estem explicant que la Universitat Rovira i Virgili ha creat un simulador d'esternuts.
L'objectiu d'aquesta màquina és reproduir en un laboratori un procés molt comú i poder estudiar ben bé com es dispersen les partícules que tenim a dins quan estornudem. Sou d'estornudar fort, vosaltres?
Déu-n'hi-do, deu tenir alguna cosa a veure amb la genètica, no? Perquè si tu tens un pare o una mare que són escandalosos...
Ojo, la teoria.
Jo suposo que tu vas com a... Vas, bueno, no sé si és ambiental o genètic, però en qualsevol cas, a mi m'inquieta molt un tema de l'estornut, que és... quan et toca el sol a la cara.
Ah, amigo.
Perquè no pots deixar d'estornudar, no?
Hi ha gent que li passa i gent que no.
Una quarta part de la gent, tinc entès, que li passa això.
Ah, sí, eh?
Que quan es posa cara al sol, esternuda.
I aquesta dada...
Bueno, és que posar-te cara al sol...
La tens. Una quarta part de la població mundial esternuda quan es posa cara al sol.
No sé, només una quarta.
L'ha dit allà a la reunió. O sigui, la sap, és que en algun moment l'ha llegit.
Jo, el que puc aportar en aquest tema...
Quants esternuts fas tu, seguit?
És que temo per la meva vida quan estornudo conduint.
Ui, clar, és que tanques els
quan
ulls.
Quan en venen uns quants seguits, tanques els ulls.
Sí.
I jo em vaig al carret fa poc i recordo que era com un del risc que pot... Sí, que,
ah,
que
veritat,
es va sortir a classe, aquelles classes avorridíssimes.
Sí.
No? Llavors pateixo, perquè a vegades em faig seguits i esternudar amb els ulls oberts és difícil.
No pots. Estornudar amb els ulls oberts.
En altres circumstàncies en les que es pot estornudar inclús a portar coses boniques a l'existència.
A veure.
Com ara, desenvolupa-ho.
No li ve cap al cap, d'acord.
Home, tu quan estornudes, què passa en el teu cos, fisiològicament?
No, és agradable.
Hi ha una contracció.
Tot allò fisiològic que fa el cos, defecar, estornudar... No, és agradable. Tu tens una caca, la treus i...
Sí, és molt freudià, el que estàs dient.
No,
no és freudià, és físic.
És físic.
No, però és freudià.
Hi ha una necessitat...
Ja en parlarem.
Perdona, hi ha vegades que no dona plaer, eh?
No dona plaer, però al final sí. Perquè ha sortit
allò de dins.
Vull dir, la necessitat d'un nou iPhone no és real. La necessitat de fer caca quan tens caca, sí. I fer-la és molt satisfactori.
Aquella frontera entre el dolor i el gaudi...
Ara.
És a dir, l'estornut no està tan lluny de les pràctiques sadomasoquistes com ens pensem.
No, i sobre això vull afegir un
no
tema.
No sé com hi has arribat, però endavant.
A veure, Fran.
Tu a vegades intentes contenir l'estornut,
sí,
perquè estàs amb gent...
Exacte.
I dius, home, ara no puc aquí fer el gran crin, no?, com si estigués a una muntanya a 3.000 metres.
Baixam-la!
Clar,
i
hi ha vegades que et poses d'una manera que et fas mal. O
sigui, hi ha gent que els
fa,
sí, que els fa com amb silenciador.
Exacte.
Els admiro. Sí, sí.
Això és molt difícil. Això fa mal, això.
Això és molt difícil.
Sí, però això és malament, això.
Mira, això m'ha explicat un amic, que una coneguda seva directa...
Ja t'ho dic jo.
Es va esguinçar el pòmul? Es va esguinçar el pòmul?
No,
sí, és aquest mite, de si estornudes molt fort et fas mal, et pots fer mal.
Una amiga de ta mare es va esguinçar el crani.
Sí, exacte, ma mare coneix una persona, en primera persona, va tenir una petita lesió per culpa d'aguantar-se els esternuts.
Aneu
fent? No us aguanteu els esternuts.
Deixeu-me, m'estic pensant també en aquell estornut pet.
Sí,
Us ha passat o no us ha passat?
Els estornuts surten per tots els forats que poden.
Que tinc un científic esperant el telèfon, per favor.
El científic t'explicarà que hi ha...
De fer contrast, Elisenda.
Hi ha una relació.
Primer la tonteria per anar al rigor, ara.
Parlem d'aquest simulador que us deia de la Universitat Rovira i Virgili, aquest simulador d'esternuts que també permet reproduir la tos. I la recerca que s'ha fet amb aquesta màquina revela que la cavitat nasal, el nas i la forma del nas tenen relació directa amb, evidentment, com disperses els aerosols. És a dir, si tens un nas més gros, m'imagino que ets més aspersor, no? És a dir, com contagia també cadascú el virus depenent de la forma del seu nas. Tenim a punt en Nicolás Catalán, investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili. Nicolás, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. Disculpa aquesta introducció,
gràcies.
Molt poc digna d'un
Divertida,
senyor científic.
Sí, això.
Gràcies per no penjar.
Després, al final, li fas la pregunta de pets i estornuts.
Sisplau.
M'agradaria molt que esternudés durant l'entrevista.
Pensa que ell és enginyer, Vull dir, no va de metge.
Fer una màquina que faci les dues coses, també.
En fi. A vosaltres, Nicolás, heu creat un simulador d'esternuts. Com és aquesta màquina? Com ens l'hem d'imaginar? És com una persona biònica?
No, aquesta màquina és molt gran, són com dos dipòsits i comprimim l'aire i bueno, en un altre dipòsit funciona com un pulmó artificial i això està connectat a una tràquia realista i amb la cavitat nasal també.
O sigui que és com una màquina que insufla aire a una velocitat allò molt bèstia i després
sí.
Hi ha una tràquia i com una, perquè la gent ens entengui, com una careta, no? Com una mascareta reproduint la forma del nas, la cavitat nasal, per veure, no?, per simular aquestes partícules fins on es dispersen.
Exacte, sí.
Home, però mira, m'han entès.
Sí.
M'han entès, saps? N'heu fet amb diferents motlles o sempre hi ha la mateixa cara? Ho dic perquè potser han dit, mira, m'agafo jo de motlla, que tinc el nas així com més de patatussa.
Home, clar, no és el mateix un franco
batiato
que...
Hem fet una mica... hem fet una mica com Frankenstein, perquè la cavitat nasal és una mitjana de 25 nassos.
Ah, a veure, explica'm això, explica'm
això. Mig de Catalunya,
bona.
Hòstia, és una, sí, perquè es veu que depèn de l'hora del dia també com canvia una mica la cavitat nasal.
Doncs ah, sí?
És com molt difícil, no?, estudiar una cavitat nasal exacta per a tothom, i van fer com una mitjana de 25 persones.
Però un moment, Nicolás, és que aquí has dit moltes coses. Què vol dir que al llarg del dia ens canvia la cavitat nasal?
Això és com el cicle, és això del... Com es diu?
Circadians.
El ritme circadians.
El ritme circadians.
Sí, sí. Depèn de la posició en la que estàs dormint,
sí,
doncs hi ha potser un costat que és molt, és més primet que l'altre, per exemple.
Ah, bueno, un clàssic, un clàssic.
Al llarg del dia això canvia una mica, també.
Clar. Ah, amic. I aquests 25 nassos, d'on els heu tret? Són membres de l'equip o d'on heu tret aquesta mostra?
No, això és un estudi que vam... Sí, sí, això estava a la literatura. Sí.
D'acord. I aleshores anem a la màquina. O sigui, què sé?
Jo pregunto.
I ells em contesten. Nicolás, aleshores, aquesta màquina acaba determinant que la forma del nas i de la nostra cavitat nasal fa que dispersem més o menys els virus o les partícules, en aquest cas. Hi ha molta diferència entre uns i altres, o estem parlant de variacions de centímetres de dispersió?
Hi ha bastant diferència, o sigui, potser són més o menys 30 centímetres de diferència, i també o sigui, si tu només tens la boca oberta, això afecta, i el núvol de partícules que es crea, les microgotes de saliva, arriben més lluny, si solament està la boca oberta. Però si tens el nas obert també, no arriba tan lluny, però sí que es dispersa a l'eix vertical. I clar, això és perillós perquè queden les partícules en suspensió.
Però espera, que t'aturo, perquè si tens el nas obert, és a dir, si no te'l tapes, perquè jo el nas no el puc tancar.
Una pregunta que ens sorgeix a la redacció és si estornudem pel nas.
Però a veure, anem, si no. Però centrem. Estornudem pel nas o per la boca, Nicolás?
Ja.
Pels dos costats.
Pels dos.
Més o menys. Perquè hi ha un mecanisme... Si nosaltres tenim el paladar, no?
Sí.
El paladar, i darrere, on hi és aquesta campaneta, és el paladar tou. Vale? Això depèn... A vegades es tanca o a vegades no. I per això hem considerat amb nas i sense nas. No? Per abarcar més.
D'acord, amb nas i sense nas. I jo ara et pregunto, amb això del nas, és a dir, si tu em deies, si no tangues el nas, oi? Surt més vertical, o sigui, cap a baix, no?
Clar,
com si fos una font, no? Allò, fuf.
Sí, i cap a dalt també.
Com?
Línia vertical.
Com les fonts de Montjuïc.
Va amunt i avall.
Cap a dalt també?
Sí, és més vertical. Clar, al ser microgotes, això flota.
Flota.
No queda en suspensió.
D'acord.
Això flota.
D'acord.
Sí, i clar, i això és com el més perillós, no? Al final...
A mi em fascina una cosa, jo tinc les narius molt petitones. Veus?
És una jo
cosa
també, perquè les tenim així verticadetes.
Molt tancadetes, sí. I sempre des de petit m'ha fascinat la gent que tenia les narius molt grosses. Aquelles narius que els hi veus els pèls, que veus inclús els mocs, sí, sí. Bé, que veus la cavitat, la fossa nasal...
Un tros de cervell,
fins a la molta gent que li passa això. Sí. No, què hem de fer amb aquesta gent,
exactament? Amb quina? Amb els que tenen les cavitats grosses o les petites?
Amb aquestes cavitats tan enormes que penses com aquest individu.
Clar, això deu influir.
A prop.
Això influeix, Nicolás?
Hem de pagar els mateixos això... impostos que aquesta gent.
Nicolás, això influeix, tenir
això
els narius grans o petits?
A la velocitat.
Ah, clar.
Si tens el nas més petit, potser surt més ràpid.
Clar.
Sí.
Per tant, tu i jo, Biel, contagiaríem més que una persona, no diré qui, d'aquesta taula, però ell o ella sap qui és. No, és broma. Que una persona amb el nas més, amb els narius més grossos. Estel?
Sí, volia demanar, quines són les possibles finalitats i aplicacions d'aquest estudi que esteu fent?
Això al final és per estudiar l'eficàcia de les mascaretes, potser un estudi, i l'altre és el disseny dels sistemes de ventilació, també.
Clar.
Que és molt important, això, a hospitals, per exemple.
Clar, perquè durant la pandèmia vàrem veure i ens deien, no, això contamines o contagies un radi de 2 metres. Clar, entenc que eren aproximats. El que voleu fer és saber realment fins on es disgreguen aquestes partícules per saber, doncs, l'eficàcia d'aquests mètodes barrera que tenim, no? Entenc, Nicolás?
Exacte, sí, al final és una barrera, no? Les mascaretes i els sistemes de ventilació és un complement. clar. Per evitar el risc el màxim possible.
Clar, clar, clar.
I clar, per fer això s'ha de conèixer el comportament, no?, dels esternuts i la tos.
Clar, i aquest comportament, jo entenc que el vostre interès és molt científic, però nosaltres no estem tallats per aquest patró. I la prova amb restes de menjar l'heu fet? Perquè suposo que us ha passat alguna vegada de tenir menjar a la boca, d'estar mastegant i que us vingui en aquell moment l'esternut.
I que et quedi un espagueti pel nas que te l'acabes traient per una fossa nasal.
Bueno, això tant no m'ha passat.
Jo he tret menjar per la fossa nasal.
Sí, un tros de truita.
Però un tros d'hamburguesa a uns quants metres meus sí que ha anat a parar, saps?
Allò, pum. De la boca, no, però...
Quina és la pregunta, Anna?
Que si això ho heu mirat.
No, no ho hem mirat, però bueno, això podria seguir... Al final, com és més gran, no flota... i segueix la gravetat, això cau.
Jo tinc una pregunta que té a veure amb les imatges aquestes d'infrarojos, que no sé si són de debò, aquestes imatges que veiem a vegades a les xarxes, que es veu com l'expulsió, la vaporització d'aquestes...
Allò a càmera lenta.
A càmera lenta i tal, això és molt fiable?
Sí, sí.
I llavors com és que feu tot això?
De buscar... Però no posis en qüestió, home.
25 nassos, si amb infrarrojos ja veieu com surt.
No, home, però per veure com es comporta la mitjana...
Clar. Al final és un anàlisi d'imatge, això.
Sí.
Ells el que m'ho doncs, diria que és estandarditzar, no? La
exacte,
manera de
sí,
mesurar.
Exacte, sí, perquè el problema... S'han fet estudis amb persones, però clar, no pots reproduir les mateixes condicions.
Clar.
I això és molt difícil d'estudiar.
Val.
Estel,
sí, volia demanar si els resultats que heu obtingut, mirant enrere, en retrospectiva a la pandèmia, us han portat a concloure que vam fer certes estupideses amb coses que no van servir absolutament de res.
Sí, bueno, al final l'important és com els sistemes de ventilació. O sigui, si tu esternudes en un ambient sense mascareta, doncs hi haurà dispersió de les partícules per tota l'habitació, per exemple. I clar, jo el que em vaig sorprendre de la pandèmia és la gent que portava la mascareta, però el nas no estava tapat.
El nas fora, sí. Sí.
Clar, el nas fora.
No els vam desterrar, aquesta gent això... continuen entre nosaltres.
Bueno, és el mateix tipus de gent que porta aquests cascos de moto sense lligada.
També.
És el mateix tipus de persona.
I d'aquests n'hi havia molts que es treien la mascareta per estornudar i
després se la
posaven.
Hosti, això era fortíssim. Se la treien per estornudar, volent dir, no, que les baves i l'olor a moc...
Que no em quedi a mi.
Que no em quedi jo i que li quedi als altres, no? Que això és el pitjor que pots fer, m'imagino, Nicolás.
Sí, és el pitjor, clar.
Hi havia alguna última pregunta,
sí,
Carlos?
Sí, jo no sé si en aquest estudi heu tingut la possibilitat de calcular a quina velocitat surt l'esternut.
Sí, més o menys, si està el nas tancat, són uns 18 metres segon, que això serien uns 45 quilòmetres per hora.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Bé, bé.
45 quilòmetres per hora, no?
A molts carrers de Barcelona no hi pot anar, eh?
Una gasela, això és una gasela.
Una gasela, una gasela. En fi, Nicolás, t'agraeixo molt que avui hagis atès la trucada de la tarda. Nicolás Catalán, investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, i gràcies per investigar en aquesta línia i mantenir-nos a tots una miqueta més segurs, que ja ho vam passar prou malament amb la Covid. Una abraçada, Nicolás.
Una abraçada, gràcies.
Nosaltres ara de seguida farem una pausa, però connectarem amb en Xavi Escudé i parlarem, no sé si us ha passat mai, que se us glacin els vidres, tu a Gelida i tu a Molins de Rei, segur, se us glacin els vidres abans d'agafar el cotxe al
matí.
Mare
de Déu, és que tinc... Mira, jo he estat estèrric, aquest... Sí, i amb el cotxe el meu pare. I es va decidir retirar el gel dels vidres amb una pala i he rascat tot el vidre de...
No!
Sí, ahir li vaig explicar, pare, em sap greu, s'ho ha pres prou bé. I ara, no sé, he de buscar a veure si hi ha alguna
manera
per
creure-ho. Has
de buscar un carglàs, bàsicament.
Sí, carglàs directament.
Si algú té algun consell, encara podria intentar salvar-ho, i si no, canvi de lluna.
El consell és que, bàsicament... canvis el cotxe.
Perquè, clar, no, o sigui, jo també vaig intentar tirar aigua, se'm va dir que això no anava bé, perquè resulta que gela més. Jo no estic feta per la neu.
Precisament això és del que parlarem ara. Ja us dic que podeu començar a escriure els vostres consells al 607-070901, ens podeu enviar a WhatsApps, amb els vostres trucs i consells per evitar que es formi gel al parabrisa, o, si el teniu fet, com treure'l al 607-070901. Per favor, consells a través del WhatsApp. Entre tots els que ens feu arribar els vostres consells, sortejarem un lot de galetes Virgínies. De seguida tractem aquest tema, eh? Vidres congelats.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Temps. milions de calçotades. Serem dos? Serem quatre? Serem sis? O potser deu? Els que toqui. On ho farem? Al camp? Al jardí? Al terrat? Al menjador? A la cuina? Una cosa és segura. L'essència a tot arreu. Salsa de calçots Ferrer. L'autèntica. Gaudiu de la calçotada. Mantenim vives les tradicions. Conserves Ferrer. Més de 50 anys cuinant al teu costat.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
20 anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de tres eixos fonamentals plens de vigència, feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix una artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Fies traïdores i 637.000 oients.
Pitatxo pastu, la xero flamisel.
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Any. Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sync. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
4 minutets i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Alerta que anem farcits, va. De seguida parlem de vidres, però abans, recordareu, l'inici del programa, jo deia de la Chimbamba, o tu deies la Chimbamba.
Chimbambas. Sí. I tu Chimbambas, deies, no?
Però escolta, si m'ho diu malament a casa, què t'he de dir? Culpa
si
amb un pare.
Si t'han educat malament, jolín, no havia sentit mai Chimbambas.
Senyor Carot, és Chimbambas.
Chimbambas, i on és?
Almenys ho recull la RAE. I he buscat a diversos llocs, i el trobar només una referència al diari del nord de Castilla, no és que me'n refiï, he anat a Google Maps, i hi ha un lloc a Angola que es diu Chimbamba.
No. Ah, doncs deu ser això. Oh,
clar, com de molt lluny. Clar. No, no, racista, tampoc, no?
Lluny és lluny.
La Patagònia també és lluny, clar. I Tombuctú també.
Bé, escolta, i posats així, Sant Feliu de Guíxols també és lluny d'aquí l'estudi.
Una no, de corbes que hi ha per arribar allà.
La que existeix és la Cochinchina, també.
La
és una,
claro.
Una regió del Vietnam.
Ah, amiga, veus, sí. Com en sabem.
I la Xina popular.
La Xina també. Popular. Sí. I Terminator. No, va, al 607-070901 ens podeu dir la vostra, podeu comentar sempre tots els continguts del programa, i així ho han fet arran del mussol de... Biel Duran, què hem dit?
Conjuntivitis.
D'entrada, el que li demanen molts oients al Biel és que primer miri si aquesta conjuntivitis que té,
sí,
tot el que apunta, no? Una presumpta conjuntivitis.
No, presumpta no, jo ja...
Hi ha conjuntivitis de tot dret, molt bé. Doncs aquesta conjuntivitis, si és vírica o bacteriana.
Això m'interessa.
I això com tu mires a tu mateix?
No.
Sense anar al cap a col·lapsar serveis.
Mira, no, tu toques un ull amb l'altre...
No pots.
I si al cap de 3 dies el tens gangrenat...
Si al cap de 3 dies està fatal, és que és vírica.
Això és un sistema una mica invasiu.
Aquest és el primer consell que li demanen, i llavors, Remés Casolans, un clàssic, la Roser li diu que suqui la part afectada, en aquest cas.
Deixa-ho aquí.
Com? Que suqui la part afectada?
Que suqui la part afectada de l'ull amb aigua, amb camamilla.
Camamilla, un clàssic, un clàssic que no s'ha dit mai de res, però que el seguim.
No, però és que la Roser diu, perdona, que va molt bé i sentencia. ho dic per experiència.
Sí,
per
sí, tant, va molt bé, però quan és a l'inici, l'Albiel té...
quan està sortint la cosa.
Jo hauria d'estar de baixa.
Això és així, carinyo, però ets autònom i no pots, ja està.
Ai, Biel.
Home, sí, és que aquest ull, fill meu, a la Virulé, eh, una mica.
Sí, una mica, sí.
Podeu dir la vostra al 607-07-0901, i també anoteu-vos el telèfon pel que explicarem ara, perquè a la tarda de Catalunya Ràdio us volem parlar d'aquest problema amb què gairebé tots els que teniu cotxe us haureu trobat alguna vegada en època de fred. Possiblement el tindreu molt present si viviu en zones de baixes temperatures, com ara ens deia l'Estel, que havia anat a la Cerdanya, o potser no tant si aneu només puntualment. No era a la Cerdanya? On havies d'anar? Oh,
Esterri.
Ostres.
La Cerdanya amb ella li ha sentat molt malament, perquè, clar, l'Estel Soler no va a la Cerdanya.
És veritat, perdona.
No, és que una vegada... Bueno, toco. No, un dia per Twitter em van acusar de ser una pija amb segona residència a la Cerdanya.
Tu què has de tenir segona residència?
Sincer, jo no he d'això, que no puc pagar ni de primera. Però bueno, endavant, eh?
Qui era?
Manel Vidal.
A Manel?
Ja està, ja estem per rebre un altre dia.
Ho heu arreglat ja o no, això?
No, no va ser directament, sinó els trolls que se'n van enviar. Però ja està, ja
bé,
està. En tot
bé,
cas,
bé,
ho desmenteixo, Catalunya, no en tinc.
Esterri de nou, preciós. Sí, Esterri.
Preciós.
I des d'aquí... Des de Molins només trigues 3 hores i mitja a arribar.
Però, escolta, quan estàs allà... Jolín,
és meravellós, Esterri, eh?
Per favor.
A tot això, estic parlant del gel que es forma al parabrisa del vehicle, que més enllà d'una molèstia pot suposar també un perill. Un perill pel cotxe, en el cas si li deixes a l'Estel, perquè et ratlla el vidre. I un perill perquè no hi veus, bàsicament, per conduir. En fi, Xavi Escudé, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu has pogut parlar amb algú que ens pot ajudar, o que té les claus, els remeis d'evitar que es geli un llibre, eh? Molt bé, un cotxe. Un vidre.
Jo en tenia tanta idea com l'Estel, per tant he decidit parlar amb el Xavier Castells, que és mànager d'assistència mecànica,
sí,
del RAC,
ara.
L'Automòbil Club de Catalunya, i dius, amb aquest senyor deixarem les coses clares. I el primer que he començat parlant amb ell és de prevenció, perquè, esclar, la millor manera de resoldre el problema del glaç al vidre és que no s'acabi.
Prevenir.
No? I aquí, l'únic que li he preguntat és per una cosa que se'm va explicar dues persones d'aquesta taula,
sí,
que em van dir que fregant una patata...
Patata?
Escolta...
Jo no ho havia sentit mai.
Això una molinenca m'ho va dir, que tu rasques
el
vidre
la o algo?
Amb la patata partida per la meitat, que la fècula evita que es faci el glaç. Carai, Fran, ens diuen alguna cosa?
I ho corrobora el Ramon, també, que ens ha dit que ell posa una patata crua pel vidre.
Laminat de mil fulls de patata i el pa prestat al vidre.
La mateix per la meitat i la passa pel vidre.
Ah, la passa. Pensava que la deixava allà com simbòlica. No, home, l'has de passar.
No, això era la tenda de campanya, perquè no hi caigui. No la liem, ara.
No. La passa, rotllo, posa cera, policera. Molt bé.
D'acord, la passa. Això funciona.
Veieu que s'accés, això de la patata?
Sí, molt bé.
Diguem que és
això de la patata, què? Realitat o llegenda?
Aviam.
La veritat és que n'hi ha moltes i, mira, aquesta no l'havia sentida. Però jo aniria a mètodes més experimentats i més contrastats, val? Nosaltres el que proposem en els casos en què es vulgui ser més preventiu és mirar de tapar d'alguna manera el que és la lluna davantera. És a dir, podem posar, per exemple, algun tipus de funda o de cartró. I d'aquesta manera el que farem és evitar que el vidre estigui en contacte directe amb la intempèrie, no? I d'alguna manera pues, assegurarem que no es geli, mm-hmm, de la mateixa manera que ho faria si no hi hagués cap protecció.
Clar, com paper de diari, no deia algú de l'equip? Posar paper de diari, posar un cartonet...
Però si plou, hi ha rosada i aquest paper de... Bueno, estic fent...
Suposo que el treus.
No, el toca. O sigui, la rosada justament es quedarà en el cartró.
Cartró sí, paper de diari ho veig més...
Però el millor de tot és que hem generat la necessitat del senyor Xavier Castells d'anar a provar-lo de la patata, perquè em jugo el que vulguis, que el truques demà i ella ho ha anat a provar.
Ui, però segur
que
ho ha provat.
La sal, no, ara, de sal no s'ha dit res.
De sal no s'ha dit res? No?
De sal s'ha dit.
S'ha dit, ja
perquè la sal s'utilitza, no?, pel de gel, aleshores. Què s'ha dit? Què s'ha dit?
Perfecte. Seguim, Xavi.
Vinga, doncs, ell ja diu que això de la patata... Ja m'hi ha un ton de parler, però, en canvi...
Excusez-moi.
Que un protector. Però, a veure, si no tenim ni patata ni protector, algun altre consell per combatre el gel al cotxe? Doncs sí, un que malauradament no sempre és possible, que és triar bé el lloc on s'aparca.
Sí, clar.
Sí, bé, escolta, amb un pàrquing amb calefacció.
Hi ha una mesura preventiva que també està bé, que és que si... A veure, molta gent aparca al carrer i no té cap opció, perquè trobes el lloc que trobes, però... Si, per exemple, aparques a l'intempèrie en un lloc que sempre és el mateix i tens una miqueta de marge per orientar bé el vehicle,
clar,
sempre és recomanable, si orientem el cotxe de manera que el vidre davanter sapiguem per on surt una mica el sol, ens el trobarem ja d'alguna manera més desfet. És a dir, si us fixeu, de vegades hi ha gent que aparca el cotxe a la direcció correcta i ens podem trobar en un pàrquing o en una mateixa zona a veure gent amb el vidre congelat i altres que no. Per què? Doncs perquè n'hi ha alguns que estan més ben orientats de cara al sol Llavors, si no comences amb una hora molt matinera, òbviament, i el sol ja ha sortit, el sol també t'ajuda.
Per tant, hem de portar una brúixola.
Una mica més preventiva, sí, tenim l'oportunitat, clar.
Jo no em passa això, perquè a la meva casa de la Cerdanya tinc el pàrquing a la mateixa temperatura que la piscina climatitzada, aleshores no... Tindria un gran problema de pobres.
Dins la sauna es veu que no congela el cotxe.
Però la gent que sou de ciutats grans, Barcelona, Girona, el que és que antic, si heu d'aparcar, segur que vas mirant on és l'est o el nord, o el sud-est.
Sí, sí, sí.
No, mira, aquí a Passeig de Gràcia, amb Diputació no aparcaré perquè no està ben enfocat.
De fet, t'ho diu el navegador mateix, no? Dirígete al noroeste.
Exacte. Dius, a veure, senyor o senyora, què m'està dient vostè?
Jo no sóc agent de l'FBI, no? No sé,
Va, posem-nos en el pitjor cas. No tenim patata, no tenim protector, hem aparcat on hem pogut, sovint d'esquena on surt el sol, i tenim el vidre ultraglaçat. Xavi, què fem?
Doncs una opció és rascar el gel.
Amb què? Amb què?
Veus?
Però compte, perquè cal tenir present algunes coses.
Si tenim a mà una mica de líquid anticongelat, tirar-lo per sobre del vidre abans de rascar. I si fem això de rascar, fer-ho amb algun element que no pugui fer malbé el vidre, com pot ser una rascleta, verificar que sigui una rascleta de plàstic, o si no tenim res més a mà, podem agafar alguna cosa tan comú com és la targeta de crèdit. Agafar la targeta de crèdit, que és així més de plàstic,
procurant
no fer-la malbé per la banda magnètica, sinó pel costat oposat, i llavors rascar una miqueta. El truc és no rascar amb alguna cosa que pugui fer malbé el vidre, una cosa dura, una cosa metàl·lica, etc. Llavors, podem començar a rascar una miqueta amb precaució, sense fer molta força, i el que dèiem, sobretot que sigui un material tipus plàstic, no dur, perquè en cap cas pugui ratllar el vidre del vehicle.
Veus, Estel, apunta, líquid anticongelant.
Com no se'ns havia ocorregut?
No, que és el que et sobra de quan et fas un in vitro i congelar òvuls.
No, perdona.
El guardes. No, perdona. Què vol dir líquid anticongelant?
Líquid anticongelant n'heu de portar sempre al maleter.
El portes amb la brúixola. Sí,
no, perquè si tu
no
poses en
el triangle,
tu poses en el flux del vidre i així no se't congela el cotxe ni el neteja vidres. L'has de portar sempre.
La targeta de crèdit, escolta'm, va per tot el que és neu, ja se sap.
Exacte.
Bé.
Bueno,
en fi, sobretot materials que siguin respectuosos, tipus plàstic.
Perdoneu,
no fer-ho amb
una pala d'escombrar
molt millor. Sí, però una pala d'escombrar, tu creus que està homologat, això, per rascar?
Barallar una lluna d'un cotxe en plàstic? Igual això no és molt comú, tampoc.
És que poder hi havia una pedra, no? Estic pensant.
Rascar gel, sí, però intentant estovar-lo una miqueta abans, fer-ho amb l'eina apropiada. Xavi, millor una targeta de crèdit que una rasqueta metàl·lica i, sobretot, a poc a poc, amb cura i paciència.
Exacte, un element, la paciència, que també és indispensable per triar la solució que, possiblement, sigui la més adequada per treure el gel. L'ús de la calefacció del vehicle.
La calefacció té ja una funció, que és un botó que representa el que és el vidre davanter. Llavors el que fa és, el que haurem de fer és posar-la amb aire calent, amb una temperatura, no cal que sigui excessivament calenta, sinó una temperatura intermitja, i prement aquest botó el que fem és direccionar aquest aire calent que normalment va per l'habitacle, doncs el propi vehicle ja el direcciona cap al vidre davanter. Llavors aquí el que haurem de fer és tenir una miqueta de paciència, i progressivament doncs el vidre agafi temperatura i es vagi descongelant. Seria una miqueta la recomanació principal.
Mm-hmm. Per tant, paciència, sortir abans de casa, no?, per preveure que passarà això, no tirar-hi aigua calenta. Deies, Vial, perdona?
Es veu que va molt bé, també, amb la llengua.
Sí, com a dos tontos muy tontos, que dir la llengua allà enrampada.
És veritat que això passa? Si tu t'acostes a un metall congelat i acostes la llengua, se t'enganxa la llengua.
A ma mare se li va quedar la llengua enganxada quan era petita al congelador.
A una mica meva també.
Sí, perquè volia provar-ho, a veure si s'enganxa, patapam.
Allò de què passa si
acostuma
a sortir malament.
Calefacció, rascar, tot porta el seu temps. El que no deu ser bo, Xavi, és això que dèiem abans, eh? Voler accelerar el procés, per exemple, tirant-hi aigua calenta.
En general no és una bona idea, però també depèn de dos elements. La temperatura ambiental que hi hagi en aquell moment i de com estigui de calenta l'aigua. Perquè clar, no és el mateix aigua tèbia, per entendre'ns, que aigua bullint.
Si estem amb una temperatura molt per sota de zero, és una situació, però si ja és, per exemple, mig matí o una hora en què no fa tant de fred, doncs ens podem arriscar a tirar aigua tèbia. El que no és bo en cap cas és que estiguem a una temperatura de menys 5 sota 0 i li tirem aigua bullint, perquè entre aquesta temperatura de menys 5 sota 0 i l'aigua bullint a 100 graus farem aquest xoc tèrmic que pot fer malbé el vidre.
Clar.
Però en funció de la temperatura, doncs tampoc passaria res si posem una miqueta d'aigua tèbia, si tenim més pressa.
Aigua
tèbia? Però en cap cas, posar aigua molt, molt calenta per no provocar aquesta diferència tan gran, que és el que pot fer que es faci malbé el vidre.
Perdoneu, però clar, aigua tèbia a menys molts zeros, és a dir, amb una temperatura negativa, només penso en xumar-hi el faro.
Ah, mira, doncs la tens, la tens, la portes a sobre.
Estava bé, i a més hidrates el vidre.
Opció,
si veieu a Gelida amb el Durant pixant sobre el seu vidre davanter, ja sabeu què està fent.
I si no és el seu, denuncieu-lo.
607-07-0901, què ens diu en Fran? Quins remeis ens proposen?
El Josep fa servir aquest remei de la calefacció del cotxe i diu que té una temperatura ideal que són els 24 graus. Jo poso el cotxe a 24 graus i diu que en 10 minuts...
10 minuts? Jo surto
que
ja faig tard 10 minuts.
Sí. I tant, si fas tard.
Llavors he d'explicar, arribaré 20 minuts tard.
Un dia em va passar i vaig fotre el cafè. El portava en el tàper i dic, és igual, el cafè, tu.
Com
va anar? No, doncs bé.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. El cafè, només el trosset que jo havia de mirar i dic, a la merda.
Ah, ja està.
El cafè, ja... Si no arribem tard, tu, que hem de fer el matinal.
A veure, ara que parles de líquids, molta gent, la Júlia, la Montse, el Pere, l'Anna... El millor i més econòmic que fan servir per treure el gel del cotxe, alcohol.
Alcohol?
Alcohol. Concretament, hi ha molta gent que subratlla un alcohol de 70 graus que hi ha a un supermercat que té una cançoneta que s'enganxa. Mm-hmm. Allà el venen, el posem i el gel del parabrises marxa amb aquest alcohol.
Parlem d'alcohol de beure o d'alcohol...
Qualsevol.
No, d'alcohol, en principi... No,
també se'm va explicar l'altre dia una amiga que va rebre una esbroncada del sogre perquè va utilitzar el vodka que el sogre li havia regalat.
Per descongelar el vidre?
Per descongelar el vidre.
Un vodka d'aquell boníssim, no?
Boníssim.
Deixeu-me canviar un momentet de tema, perquè hem de tornar a l'ull del Biel.
Oh. Mare meva.
José Lamarca, oftalmòleg de la Clínica Barraquer. Bona tarda.
Ara. Què tal? Bona tarda, com esteu?
José, gràcies per atendre'ns. Sé que és una tonteria, és un atracament, però tenim un problema. Tenim en Biel Durant amb un mussol conjuntivitis a l'ull dret, que no sabem si és víric, si és bacterià.
I li fa mal l'orella, també.
I li fa molt mal. A veure, com podem saber si és víric o bacterià, José?
Doncs mira, en principi, quan parlem d'una patologia bacteriana, no deixa de ser una infecció com si fos un granet. No? Mm-hmm. És a dir, és una situació que surt de cop, és a dir, és una cosa relativament aguda, i per norma general no afecta l'altre ull, a no ser que et gratis i t'infectis l'altre ull. No? En canvi, una infecció vírica és una infecció que, de fet, es contagia exactament igual que la Covid. Igual. Tu respires, diguem, aquests virus...
Oh my gosh!
Ens estem cagant, eh?
I llavors es manifesta els ulls, no? Llavors, en el cas del Biel, el primer que es fa a mi és quant de temps porta així.
Biel, quant de temps portes així?
12 hores.
12 hores, 12 hores. És una cosa aguda. I tens la parpella inflamada, simplement. Sí,
plora, molt, plora.
Molt, molt, vermella.
Estic plorant com si no... Si se n'anés al món.
Per un ull, clar.
Sí, sí, que
molt bé. I l'ull, el tens vermell o no?
Molt vermell.
Sí.
Sí, sí, sí.
Molt vermell. Doncs en aquests casos, habitualment, es tracta d'una conjuntivitis aguda vírica.
Ai. Aleshores, els que estem aquí a l'estudi podem estar infectats.
No, és important, eh? José, l'hem de fer fora de l'estudi, ho dic seriosament, perquè estic embarassada i estic farta d'agafar coses.
I ventilar.
Anem tard, fa una hora que és aquí, eh?
En general, sí que és una cosa que es contagia per la...
Vinga, endavant!
Però, calla, per on?
I que és altament contagiós, eh?
Per l'aire.
Això és l'habitual.
I ell...
Aviam, un moment, aviam.
Biel, no, ara marxa. Posat,
veure,
ara marxo.
Dóna'm més pistes, Biel, a veure.
Sí, a bones hores.
Espera, fem una cosa.
Se m'ha inflamat una mica el gangli
un moment.
De l'orella.
Hem d'anar a la publicitat.
L'ou també.
Hem d'anar al butlletí informatiu. José, ara t'atén la Dolors. Potser et pengem i et tornem a recuperar en 6 minuts, perquè vull saber, bàsicament, si he de fer fora el Biel o no de l'estudi. No patiu.
Ara venim. El gangli... Mm. Sí.
Ai.
Vigila, que és hipocondríac.
Garcia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 7, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
la TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Crims a Catalunya Ràdio.
Hi ha una discussió entre víctima i agressor. El fa genollar i li acaba dient: arrodíllate, hijo de puta, te voy a matar, hijo de puta.
Maig del 2009, Sant Joan d'Espí. L'amenaça es compleix. L'agressor dispara 7 trets contra la víctima.
Feia bon temps i hi ha moltíssima gent que és testimoni del que passa. Una execució.
La víctima té una marca, una pistola tatuada a la panxa. Els Mossos s'ensumen que el crim el pot haver comès un sicari.
D'origen búlgar i nacionalitzat espanyol, se'l relaciona també amb robatoris de droga narcotraficants.
El pistoler venjatiu, aquest divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.